Ràdio Estel. Són les 9 de la nit. The clock with its pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the... Píndoles de cel·luloide, amb Miquel Àngel Codina.
Amics cinèfils, avui parlem d'un gran actor mai no prou valorat per la crítica, però que sempre va destacar per la seva sobrietat, elegància i ductilitat interpretativa. Joseph Cotten. El nom de Joseph Cotten va unit inseparablement amb el d'un dels titans del setè art, Orson Welles. Tots dos, que havien creat el 1936 la companyia teatral Mercury Theatre, van actuar en obres mestres com Ciudadano Kane, El tercer hombre o Set de mal. Certament, l'ombra de Welles era molt allargada i l'actuació de Cotten sovint podia quedar enfosquida pel talent prodigiós de l'autor de Campanades a medianoche. Això no obstant, per als directors, era tot un luxe comptar amb aquest actor nord-americà, ja que sabien que era un professional excel·lent que preparava molt a fons els seus papers. El fruit solia ser una actuació portentosa i, sobretot, creïble. Cotten va fer una de les interpretacions més memorables a La sombra d'una duda, thriller psicològic d'Alfred Hitchcock, on donava vida a l'oncle Charlie, un personatge de dubtosa moralitat. Cotten va obsequiar els espectadors amb una actuació impecable. Immerescudament, l'actor mai no va assolir la categoria d'estrella oblidat per Hollywood. En el lliurament anual dels Oscar, va obtenir el premi al millor actor al Festival de Venècia per la pel·lícula Jenny, de William Dieterle. I és que aquesta pel·lícula és una altra de les joies que Joseph Cotten ens ha deixat en la seva llarga filmografia. Jenny és una deliciosa faula onírica on un Cotten en estat de gràcia encarna de manera magistral un pintor enamorat de l'aparició etèria i corpòria alhora d'una enigmàtica noia. També va fer interpretacions notables a Luz que agoniza, Ingrid Bergman i Charles Boyer, o Duel al suel, amb Jennifer Jones i Gregory Peck. Sens dubte, Joseph Cotten és un dels millors actors de l'època clàssica de Hollywood, amb la força de la seva mirada, cal dir que pocs intèrprets han aguantat els primeríssims plans com ell traspassava la pantalla. Va morir el 6 de febrer de 1994 a Los Angeles als 88 anys. Cotten potser no encapçalarà mai les llistes que s'elaboren de tant en tant pel que fa a les llegendes del cinema, però de ben segur que sempre estarà present a l'Olimp dels mites més admirats i estimats pel públic.
El teu estiu s'escolta a Ràdio Estel. Al setembre, el Club Més Amics et proposa una destinació amb segles d'història, on la llegenda diu que està situat l'Edèn, on Noé va desembarcar de l'Arca i on es van fundar el gran imperi Urartu. Del 18 al 25 de setembre, vine a Armènia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot. Estiu, Estel i música. Cap estiu és del tot estiu si no és amb la música de Ràdio Estel. Cada dia, hores i hores de bona música. Els èxits que mai deixen de ser-ho, les joies que et queden per descobrir, els teus artistes de capçalera, tots t'esperen a la fórmula musical diària de Ràdio Estel. Aquest estiu, hores i hores de la teva música a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. En el programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, podreu escoltar l'entrevista setmanal, curiositats envers els animals i la natura, informació i consells de la mà dels experts, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, amenitzat amb els nostres espais musicals. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic, Jordi Carretero.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Com està afectant la contaminació de l'aire a l'agricultura, als boscos, les reserves d'aigua?
Pues igual que ens afecta a nosaltres, als homes i a les dones, a l'espècie humana. De fet, els tòxics ambientals fan mal a la cèl·lula, alguns a l'ADN, mutant ADN i provocant càncers, i els altres doncs, directament als teixits, com el teixit pulmonar o els vasos sanguinis, per tant, en els animals i també en els que tenen teixits, en les plantes que tenen teixits, els afecta igual. És més, nosaltres ens pensem que el mal ens fa el que respirem, i resulta que la gran majoria de la població catalana els tòxics els hi entren per l'alimentació i per l'aigua. Perquè aquests tòxics estan a l'aire, cauen a terra, s'absorbeixen en les cadenes tròfiques, en la herba, en el blat de moro, en l'ofals, que després serveix de pinso i d'aliment en els animals, o cauen a l'aigua i els peixos el van acumulant, i quan ens mengem els peixos o les carns d'animals, ens ho mengem. I quan ens mengem els vegetals contaminats, a més de pels químics orgànics, els químics utilitzats en l'agricultura, per al tema de la contaminació, es considera que un 80% de la contaminació que tenim a dins ha entrat per via digestiva, aigua o aliments. I també, és clar, si estàs al costat d'un focus atmosfèric important o en una ciutat molt contaminada, també t'entra molt, llavors, per la respiració.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport. Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. Aquest ocell també ens sona familiar, alegre i diria més aviat de temporada d'hivern, oi?
Bueno, sí, el tenim tot l'any també, però com molts altres ocells, a l'hivern doncs, ens arriben grans estols de tota Europa. Aquest ocell és una cadernera, que és un so alegre. Jo sempre l'he trobat un so que, almenys a mi, jo quan vaig al camp i sento les cadernaretes per allà, doncs em donen alegria. Perquè, a més, és un ocell molt bonic, que té la cara d'un color vermell, un vermell fosc, més aviat granate, però molt, molt bonic, amb un bec llarguet, un bec cònic més aviat llarg, llavors una franja groga a l'ala, i és realment un ocell vistós, tant quan està posat a una branca com quan està volant. Es pot moure amb estols i en podem veure amb bastanta quantitat. Com el seu nom indica, o bueno, si ens hi fixem bé, aquest nom de cadernera ve perquè menja cards, menja la llavor del card, que es diu cardina, i la cadernera, doncs, aquest nom ve de card. I és el seu aliment preferit. La podrem veure moltes vegades en els cards, en aquella bola que fan on hi ha les llavors, doncs la veurem penjada allà d'aquesta bola, picant les llavors a dintre, i realment allà on veiem cards segur que hi ha caderneres. I el podem veure amb estols grossos, com deia, el que malauradament cada vegada el veiem menys. És un ocell que estem veient una disminució d'entre un 1 i un 2% anual, que per un any dius no és massa, però clar, això ho vas acumulant any rere any i doncs ens estem quedant amb bastantes menys caderneres que abans. Ha influït sobretot els canvis en l'hàbitat, el tallar les males herbes, com la gent pensa que són els cards, o quan es fan neteges d'aquestes, doncs no sé quina mania hi ha amb això, les males herbes, de tallar-les, que són un autèntic restaurant per molts ocells, i ha influït també la caça de fringíl·lids, que els ha cascat fort. Una mica la modificació a l'hàbitat ha sigut la causa principal, i l'estocada final ha estat la caça de fringíl·lids. I, per tant, doncs, a més, d'aquests ocells que hem de vigilar i a veure si podem prendre mesures doncs, per recuperar-lo. I és una pena, perquè és un ocell molt comú. Els que ja tenim anys l'havíem vist en grans quantitats, grans estols, i ara veiem bastant menys del que veiem fa anys.
I, a més, aviam si es recupera, perquè sempre ens dona vibracions positives, aquesta cadernera. Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Sabies que els ossos polars, quan són adults, poden arribar a pesar quasi 1.000 quilos, però quan neixen són tan petits que només pesen 700 grams i mesuren 30 centímetres? Però creixen tan ràpidament que als 5 mesos ja poden acompanyar la seva mare, que fins als 2 anys els continuarà protegint. Els ossos polars són descendents de l'os bru i només habiten en l'hemisferi nord del planeta. Malgrat semblar que són blancs, en realitat la seva pell és de color negre i es troba envoltada per milers de pèls transparents plens d'aire que atrauen la llum del sol per augmentar la seva escalfor i mantenir la temperatura del cos. Passen una gran part del seu temps dins l'aigua i són excel·lents nedadors que poden arribar a recórrer fins a 100 quilòmetres de distància, Quan es capbussen, tanquen el seu nas i poden romandre fins a més de 2 minuts sota l'aigua. Si es cansen de nedar, descansen flotant sobre la superfície. La seva protecció de greix, que pot arribar als 11 centímetres, els protegeix de la fredor de les aigües. Es troben identificats 19 tipus d'ossos polars, 5 dels quals estan disminuint de forma dramàtica. S'estima que actualment la població total d'ossos polars no supera els 25.000 exemplars. Malgrat els esforços per conservar un dels animals més emblemàtics de la natura, donades les greus amenaces que pateixen degut l'escalfament, la contaminació i la caça il·legal, els ossos polars tenen poques possibilitats de futur en el nostre planeta.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Amics, amigues i animalons, avui us vull presentar un dels més grans pianistes de jazz que fins ara han existit. No perquè ho digui jo, sinó perquè està ben reconegut. És l'Oscar Peterson, canadenc, nascut a Montreal, fill d'un ferroviari que va veure i ajudar les facultats del seu fill. Morí el 2005 a l'edat de 82 anys. Us passaré tan sols un tall de cada part d'aquest programa. Escolteu Where Do We Go From Here. El Peterson té la qualitat de fer fàcil el que és difícil, doncs la seva versatilitat li permet fer-ho. En aquest track utilitza un compàs que lliga el 3x4, que és de vals, pel 4x4, que és de jazz. Qui va treballar això, no sé si ho va descobrir, va ser el Dave Brubeck. Estic segur que encara que no sigueu aficionats al jazz, això us complaurà. Thank you.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Som els de La veu dels animals i la natura. Som a Ràdio Estel. Com sempre, moment per l'entrevista, com sempre amb la Carme Méndez i el Manel Casas. Bona
Hola,
tarda, bon vespre
bona,
a tots
bona
dos.
Bona tarda, bon vespre, com vulgueu.
Ui. I avui a l'altra banda tenim l'Olga Feliu. Olga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Olga és llicenciada en veterinària. És màster en primatologia, si no em corregeixes, eh? I estudis també de doctorat en etologia de primats, correcte?
Sí, és correcte. Val.
És la fundadora i membre del patronat i directora general de la Fundació Mona, de la qual avui volem parlar. Una mica per detallar quina tasca fa aquesta fundació. En primer lloc, us heu de traslladar de seu, que això és un tema que ja parlarem, no?, aquests
sí,
dies.
Sí, sí, sí. Aquest Val. És el tema més...
Suposo que hi ha uns quants
candent
mal de caps.
Candent aquest any, eh? Sí, sí, i tant. Val.
Bueno, i saber per què us traslladeu, sí, deu ara, ser ara, per, anar, sí. per anar a millor.
Home, sempre millor,
sempre
eh?
Millor. Sempre millor.
És un sí. centre que està a Riudellots de la Selva i es trasllada cap al poble de l'Estany.
Sí, correcte. Anem als municipis. És un terreny que pertany a Porqueres i Banyoles. I,
però perquè, quina és la raó per canviar-vos de lloc?
Doncs bé, a veure, actualment, des dels inicis estem aquí a Riudellots, que són uns terrenys de l'Ajuntament, són cedits, però resulta que estan entre el riu Unyà, el Gotarra i una riera i estan classificats com zona inundable, bueno, amb una categoria màxima i no podem continuar allà.
Zona de risc.
No, sí, que és que tenen precaucions perquè ja es veu el que va...
Sí, recentment...
A sobre sí. no se sap mai el que pot passar. Sí, sí.
Fa poc sí, recordem perquè... l'episodi de Mallorca, no? Sant Llorenç
sí, de Mallorca,
passar,
i d'altres sí. llocs, arreu, escolta, es veuen unes coses espantoses.
Sí. I potser que comencem per explicar què és la Fundació Mona, perquè si no...
Som-hi, endavant, Som-hi. Eh? La Fundació Mona té tres vessants, si no m'equivoco, d'una banda a nivell educatiu, no?, però també aquest rescat de primats que teniu uh-huh. vosaltres, i, evidentment, doncs, a nivell informatiu, no?, per la gent. Tu mateix ens pots explicar una
mica. I és l'única a Espanya, suposo.
Sí, a veure, la Fundació es crea amb el primer objectiu de donar acolliment a aquests primats que entren de contraband i que no tenen on anar, creant el centre a Riudellots de la Selva. Val? I què fem allà? Doncs rehabilitem i socialitzem aquests primats. Evidentment, la nostra tasca quedaria una mica coixa si no treballéssim amb les escoles, i llavors doncs, vam crear un departament d'educació i treballàvem amb escoles, visites, famílies, etc. I com que també ens interessa molt la recerca i el coneiximent doncs, d'aquests primats... Quants anys? Portem 18 anys.
Ho dic perquè això, a la millor te'n descuides. És una,
sí, 18 anys, 18 anys. La Fundació es crea el 2000 i el centre comença a funcionar al febrer del 2001. Llavors, doncs, són aquests tres pilars i darrerament estem treballant amb un quart pilar, que a partir d'ara ja l'inclourem a tot arreu, que és el tema de la conservació doncs, de selves tropicals, perquè no té cap sentit salvar i salvar primats, que ja és una gran tasca, però hem de conservar el seu hàbitat.
A més, explica'ns una mica de quina procedència tenen aquests primats, perquè hi ha una motivació de pes, no?
Sí, a veure, tots aquests primats han entrat de contraband i molts eren al circ i d'altres de mascotes, de gent que, clar, quan els veus petits, que són tan macos, i oh, vull tenir un mono a casa, doncs ràpidament, doncs...
Podem recordar encara aquelles etapes que va haver a Espanya dels fotògrafs que anaven per la platja amb el petit ximp per fer-se una fotografia, no? Uh-huh. O aquests que surten amb els spots publicitaris, malauradament, encara surt algun, no?
Sí, encara en surt algun.
Això està prohibit o no?
És prohibit, està prohibit. Sí, 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 està prohibit. El que passa que, a veure, hi ha alguns spots publicitaris que es passen aquí, però fan servir una ximpancé, que la tenim localitzada, que és a França. Doncs allà ho permeten, doncs clar, l'espot publicitari pot anar allà on sigui.
Però el que seria interessant és que les persones que ho veuen i que en principi fa molta gràcia que es preguntessin
què
hi ha darrere i què passarà després. Amb algun dia, no?
Jo crec que aquí a Espanya, si a França està permès i aquí no, no tindria que estar...
ser més
l'emissió d'aquest spot.
Sí, bueno, de fet, la Olga recordo que ha fet campanyes a vegades, no?
Sí.
De protestes massives.
Ara, això ha ampliat amb altres qüestions, pues, que tenen molta cura, perquè llavors, si hi ha una llei aquí que és així, es té que complir.
Sí, s'hauria de complir. El que passa que, clar, el tema de la imatge, és com dir, sí, mira, està prohibit, però, per exemple, corren fotos, doncs, de personatges famosos que se'n van a Dubai, que encara ara doncs allà fan moltes fotos amb ximpancers. Clar, amb el ximpancer, però és que qualsevol aquí pot comprar un animal, un ximpancer. Si tu entres a internet i compres un ximpancer, vull dir, ja et sortiran maneres
de donar-lo. El que estem parlant en aquest cas és que un ximpancer, un mico, no pot sortir amb unes finalitats propagandístiques, és a dir, un anunci publicitari, o és per la seva imatge, que no pot aparèixer en públic?
Clar, no, no és que no pugui aparèixer en públic. El tema és que perquè un ximpancer sigui capaç de sortir amb unes fotos o fer-lo servir per un anunci publicitari, aquest ximpancer darrere hi ha hores i hores d'ensinistrament. I com s'ensinistra un animal salvatge? Que, evidentment, és capaç de fer el que sigui. Els ximpancers, perquè són molt propers a nosaltres, però no quan tu vulguis. Llavors, a darrere d'aquest ensinistrament, doncs, hi ha hores de feina, ell no ha evolucionat durant tants anys per acabar fent això, i després on acaba? Perquè un ximpancer és salvatge i és perillós, és gran, doncs amb una gàbia sol.
Explica el procés de l'edat. Que els primers anys que té, que són molt bons, molt adaptables, i amb el moment que es trenca la barrera aquesta.
I després la similitud que té un xim amb un humà.
Clar. No, el tema, una de les avantatges i desavantatges que té l'espècie dels ximpancers en concret és que són animals molt plàstics i s'adapten a tot. Això els hi ha anat molt bé com a espècie perquè són capaços de, doncs, de viure en espais alterats pels humans, per exemple. Però com a individu els hi ha anat fatal, perquè, clar, s'adapten al que sigui. Tu l'agafes de petit, el portes vestit, bueno, i ell aguanta, perquè, bueno, són petits, tu el pots fer anar com vulguis, però, clar, quan té 6-7 anys, té molta força. I llavors, doncs, això ja no ho aconsegueixes tan fàcilment. I com ho aconsegueixes? Doncs, bueno, evidentment, drogant o pagant perquè faci una feina, i a més, el pitjor, a veure, això és molt, molt dolent, però pitjor és l'han separat de la seva família. És com si ara agafessin el teu fill, que té 3 mesos, i el portessin a viure amb uns extraterrestres.
O a la selva, es criés a la selva.
I al cap de 20 anys, si té sort, el tornen amb una família humana. Aquesta persona, aquest nen, no se sabrà adaptar. Vull dir, perquè llavors són animals socials, i necessiten estar amb la seva família per desenvolupar-se.
Clar, això a nosaltres ens sobta molt, no? Per exemple, escoltem aquí a Catalunya, Fundació Mona, per qui no ho coneix, no? Dius, home, però si aquí no hi ha mones, no? Clar, llavors, tots aquests casos són tan comuns, de tant d'animals importats, no només com a mascotes, sinó a nivell publicitari, d'ensinistrament, per circ. És tan important el volum d'aquests animals que s'agafen dels seus hàbitats i es porten cap aquí?
Són importants, i a més, pel fet, per lo que representa.
A veure, sí que és veritat que a dia d'avui no estan, jo crec, i vaja, estic quasi bé convençuda que no entren ximpancers de contraband, però primats, n'hi ha més de 500 espècies. N'entren primats sud-americans, vull dir, els van treure de les botigues, però
sí,
pots comprar qualsevol primat sud-americà. Titis, bueno, n'hi ha moltíssims.
Està prohibit, també.
I està prohibit, qualsevol primat. Llavors, l'altre tema és que si, per exemple, estem parlant de ximpancers que van entrar als anys 70 o els 80, un ximpancer pot viure 60 anys. Vull dir que aquests animals, algú té que tenir cura d'ells. Nosaltres, una de les coses que estem veient ara és que el centre nostre, doncs, el tindrem que adaptar a com si fos un geriàtric, saps? Perquè tenim animals grans.
I a més, si fem un exercici d'empatia, que tindríem que fer-ho, imaginem-se el que deia l'Olga, no? Un animal que es cria amb una família humana i que ella es considera un humà.
Evidentment, sí, sí.
I jo m'agradaria també que expliquessis el que suposa la transició de retornar-lo, suposo que té que ser una tasca tremenda, no? Aconseguir que torni a entendre que la seva família no som nosaltres, sinó la família que se li torna a portar. Això és un desgarrament per ells, perquè de passada tindrà molt afecte, molt amor, d'estar considerat dins d'aquella família. I fa pocs dies estava escoltant una actriu famosa que estava explicant la seva història amb un ximpancer i em feia molta pena, perquè pensava què devia passar després amb aquest. Però, una persona vinculada al circ, precisament.
Sí.
Ja m'imagino que saps d'equipar-lo.
Sí, tant.
Doncs el que significa per ell tornar-lo a convertir en un ximp. Quan ell es considera que és
un humà.
Que ets tu, que sóc jo.
Que és part de la
Carme,
teva família.
Carme, aquest precisament és la tasca que està fent la Fundació
Però
Mona.
És el que...
Perquè... Jo, està molt bé que tu m'expliquis tot això de la família i que és que els humans i ells pràcticament són iguals, però una de les tasques de la Fundació és precisament que aquests animals que han estat en aquestes circumstàncies que no són lògiques per l'animal, es trobin una vegada amb un espai espaiós, més o menys semblant a la seva selva original, i que allí s'iniciï un procés de readaptació.
És el que m'agradaria que es
passi en ximpancés i ximpancés, però no ximpancés en persones ni persones en ximpancés.
Sí. És el que seria interessant que expliquessis.
Sí, a veure,
perquè...
per començar, quan un ximpancé fa aquest canvi, és frustrant per ell, ho passa fatal, perquè és això. Nosaltres tenim ximpancés que vivien en una família, en una casa, anaven vestidets, els donaven de menjar, podien menjar, jo que sé, amb cullera, a la taula... Clar, tu els canvies, els poses en una gàbia, perquè és una gàbia, amb altres que puguin escoltar, de moment els poses junts, de cop i volta, altres ximpancers que criden i tal, que ells no els reconeixen, doncs tenen pànic, tenen por i ho passen fatal, i vull dir que al principi poden deixar de menjar i tot. Què passa? Doncs a la llarga, doncs la nostra feina és que en un procés paulatí, doncs, puguin acabar integrant-se en el grup.
I deu dependre molt de com l'acullen la resta, també, perquè no sempre suposo que són acceptats.
I quant temps? Nosaltres tenim ximpanzés que potser en 3 setmanes s'han pogut integrar en un grup i n'hi han que han passat un any i són incapaços perquè tenen tanta por i no reconeixen els sons, les vocalitzacions dels altres.
Deixeu-me recordar només que estem parlant amb l'Olga Feliu, que és membre de la Fundació i fundadora de la Fundació Mona, i estem recopilant tota la tasca que fa aquesta entitat. I ara parlem d'aquesta reintegració, doncs, dels primats que estan acostumats a viure amb humans, no? I aquesta fundació els rescata, per dir-ho d'alguna manera, i intenta tornar, doncs, que tornin a sentir-se primats. Suposo que, pel que deies també, els primats, els ximpanzés, els micos, que tenen més edat, també els és més difícil aquest procés d'adaptació.
Sí, correcte.
I no sé si algú ho aconsegueix realment, quan ja té tanta edat.
A veure, nosaltres podem dir que dels que m'he associat, tots estan integrats en grups, tots. Uns ho porten millor que d'altres, però tots s'han associat, eh? Així que és veritat que n'hi ha algun que, doncs, bueno, pot estar un any i dins del grup fins i tot aïllat. Però actualment tots estan socialitzats.
I amb els macacos, perquè ara també recentment veu incorporar...
Sí,
els macacs. Quines diferències hi ha entre
veure,
el macac i el...
El macac de Gibraltar, que són els que tenim nosaltres, són complicats de socialitzar-se. Primer, perquè normalment en llibertat viuen en grups molt grans, tenen espais, tenen molts llocs per amagar-se, llavors el nostre grup més o menys és estable, de tant en tant hi ha algunes
Quants
branques.
Quants teniu ara?
No, només n'hi ha 4, i no en volem més fins que no...
Parlen anglès?
Parlen de tot. Aquest és el que convingui. Però saps què passa? Que així és com els ximpancers vocalitzen i s'avisen abans d'atacar, els macacos van a sac. I vull dir que a vegades, quan hem associat algun, doncs, es passem un temps cosint-lo perquè es mosseguen.
Són territorials
i això. Però hem intentat també fa temps, doncs, buscar en altres llocs que tinguin més macacos per integrar-los. Ningú els vol, perquè, pobrets, són complicats, eh? Són complicats. Mm. Però, bueno, també és el mateix procés.
Quina és la seva situació actual a Gibraltar?
A veure, no, Gibraltar està controlat el tema reproductiu perquè va haver una època que hi havia més control.
Sí, hi havia tràfic, molt tràfic.
Sí, i tràfic, bueno, segueixen entrant, eh? Però més que de Gibraltar venen del nord, del Marroc, saps? Però, bueno, va haver-hi una noia que portava una fundació holandesa i deia que entraven uns 200 cada any, eh?
200 cada any.
Terrible, clar, entren en els cotxes, que, clar, qui controla...
De manera clandestina, cotxes,
etcètera. Clar, tots aquells cotxes que es fan allà a la cua, allà, que venen del Marroc, doncs... Mm.
Però vols dir que allí els venen?
Els venen aquí.
No, a Gibraltar.
No, Gibraltar, entren... no, els agafen del Marroc i llavors els porten doncs, cap aquí, cap a França, és un problema greu, tenen... i per aquí també, per la costa, els van venent com a mascotes.
Escolta, un tema ja dins de la Fundació, el tema de la descendència que es pugui tindre en aquests animalons.
No hi ha descendència.
No hi ha descendència.
No, no reproduïm. Una,
i mascles i femelles estan...
Estan junts, però les femelles prenen pastilles anticonceptives.
Està molt bé.
És correcte. Que clar, quin sentit.
No, absolut.
Sí, tant. Sí, no reproduïm. No.
Aleshores, Olga, una vegada aquests animals, diguem-ne, estan tornats a socialitzar i tornen a sentir-se part d'un grup, tornen a sentir-se de la seva espècie, diguem-ne, què es fa amb aquests animals? És a dir, s'intenta reintroduir-los una altra vegada als seus llocs d'origen o
no.
Què s'hi fa?
Bueno, es té cura d'ells fins que es morin, pobrets, amb nosaltres. A veure, no poden reintroduir-se, primer que han estat humanitzats i no serien capaços de sobreviure a la selva. I, a més, hi ha molts problemes de trobar zones de selva lo suficientment adaptades per reintroduir ximpancers. L'altre tema és que tots venen de diferents llocs. Hi ha diferents subespècies de ximpancers tan bones...
Són com les tribus de les persones. Les tribus.
Per altra banda, a l'Àfrica ja hi ha força centres de recuperació que estan col·lapsats perquè encara hi ha molta cacera i agafen cries, i els primers que poden tenir opció de reintroducció són ells, vull dir, els d'allà.
Clar.
I els nostres, evidentment, no.
Recordo ara la tentativa que van fer els Temple, te recordes?
Sí.
Que van intentar reintroduir.
A Gàmbia, sí.
A Gàmbia. I és curiós.
Sí.
Va fracassar perquè, a més, es s'ofegaven.
Sí.
No sabien nedar.
Clar, els ximpancers no saben nedar
i s'ofegaven. Sí, és curiós.
I els orangutans saben nedar?
No. No, però es fiquen a l'aigua, saps? Fins aquí, a veure, i de fet hi ha ximpancers, hi ha algun projecte a l'Àfrica, aquell en Gamma Island, que entren fins aquí l'aigua.
Sí, és veritat.
No tenen por,
sí.
Saps?
Algú a donar-s'hi de menjar amb una barca.
Sí, de menjar, sí.
Han trencat la por pel
menjar. Sí, pel menjar, sí. Però, per exemple, els orangutans és molt més fàcil reintroduir perquè són animals solitaris i pots alliberar-ne un. Però, per exemple, els ximpancers es desalliberen en grup i primer has de formar el grup i, a lo millor, un grup, una família estable pot trigar 6-7 anys i llavors llibera'ls, llavors és molt difícil.
Quina seria la diferència que tu establiries entre el caràcter de l'orangutan i el ximpancé? Bueno, després hi ha el bonobos aquí no n'hi ha, eh?
No n'hi ha. A veure, un ximpancer és com un nen...
Jo diria que s'assemblen més a nosaltres.
Sí, els ximpancers són molt més moguts, molt curiosos. Vull dir que, per exemple, si haguessin de resoldre un problema un i l'altre, l'orangutan estaria allà fins que ho resolgués. El ximpancer està allà, a veure si... Quan ja no... Va, una altra cosa, saps? Llavors,
és més agressiu i és més...
Va per feina, no perd el temps.
Sí.
Però sí que genèticament és l'animal que més s'assembla als humans, no?
Sí. El que està més a prop de nosaltres...
De l'ADN.
Des d'un punt de vista evolutiu. O sigui, a veure, els humans vam anar evolucionant i primer, doncs, es va...
Alguns no, eh?
Alguns no, alguns s'han
quedat. N'hi ha altres que sí.
Sí. Llavors, doncs, els orangutans, doncs, una mica com que es van separar primer de la línia evolutiva i els últims... van ser els goril·les, i en teoria tenim un ancestre comú, que ningú l'ha trobat encara, i a partir... Sí. No és allò que dius, venim dels ximpancers, no és que vinguem dels ximpancers, tots venim dels mateixos.
Hi ha un esglaó...
Hi ha un esglaó que queda allà pendent de que el que el serveixi, doncs, bueno, posarà més llum a la ciència de l'evolució.
Però és que, curiosament, amb les guerres que fan entre ells, amb tot, són molt semblants, amb els gelos, amb la forma... Mentre que sembla... És una impressió meva, que potser estic equivocada, que l'orangutan és la saviesa, no?
Sí.
És la meditació, la saviesa, inclús no menja carn, és vegetarià. I com tu deies, no?, que resol els problemes de la seva família. Mentre que el ximp és més caòtic.
Sí, i necessita del grup. Sí, en canvi, l'orangutan, doncs, bueno, ser un animal solitari... Vull dir, és capaç, saps? Com és el que dius, no? Que el podries posar allà com si fos un monge tibetà, saps?
Sí.
Que el podria... En canvi, el ximpancé no necessita el seu grup i són molt territorials. I, bueno,
I el bonobo que ho soluciona tot a través de la mort.
Sí.
Sí, fa l'amor en comptes de la guerra. Ah, bueno, quan tenen problemes,
quan hi ha problemes, sí.
Potser n'hauríem d'aprendre una mica.
Sí.
Tornant a la Fundació, Olga, hem parlat d'aquests projectes també d'educació i de recerca. En concret, a nivell de recerca, no sé si vosaltres impulseu un grup propi, com us estructureu en aquest sentit? Ho dic perquè és molt important i també per traslladar aquesta recerca que serveixi després, doncs, a l'aplicació directa, no? Aquests, tant a la Fundació com en altres espais.
Sí, a veure, nosaltres el Departament de Recerca actualment el tenim format per tres persones. Hi ha el director, que és el Miquel, i llavors tenim el Didi i la Maria, que són... estan, bueno, preparant la seva tesi doctoral, i després tenim col·laboracions amb altres universitats que volen fer projectes de recerca i venen a la Fundació.
I feu màsters.
Sí, i a banda fem un màster a la universitat, que de fet és l'únic que a tot Espanya que es fa, és un màster de primatologia, i arrel del màster, doncs, per exemple, els estudiants han de fer el seu projecte de final de màster i van a fer-lo, bueno, poden triar on vulguin, però poden anar a més de 30 centres amb els que tenim convenis arreu del món. La majoria volen marxar, doncs, bueno, a l'Àfrica o al sud-est asiàtic a fer els projectes.
Hi ha una cosa que m'ha agradat molt de vosaltres i demostra la vostra professionalitat, i és que en el rescat, el procediment de traslladar el ximp o el que sigui fins a casa vostra, fins al santuari, està absolutament protocolitzat. O sigui, no us el porten, el aneu a recollir.
Sí, sempre és millor, perquè, a veure, a vegades la Guàrdia Civil et truca i et diu: "Oi, que hemos encontrado un gorila", i tal. A veure, un gorila no, a veure com és. No tiene una cola muy larga. Bueno, ya está.
Eso que es, eso que
es. Llavors, sempre ens és millor, primer, anar, per què? Perquè veus on te viu aquest primat, pots trobar molta informació que després l'ajudarà a l'hora de quan arribi la Fundació, perquè, com deia, és frustrant, no?, per ell, canviar-lo d'un espai a l'altre. Llavors, jo què sé, si sabem que el primat, doncs, el tenien, jo què sé, en una habitació no gaire gran i que li donaven pel dematí tomàquets, i, pues, escolta'm, nosaltres intentem, clar, doncs, el període
saber
d'adaptació, doncs ens va molt bé. I llavors també per, bueno, per qualsevol...
I, Olga, ara ja des de la perspectiva, des de que veu començar fins ara, quins canvis detecteu amb la conscienciació, amb el nivell de coneixement? Perquè, bueno, estem parlant de fa 25 anys, era el caos absolut.
Sí.
I ara com diries? Tu què diries?
Home,
com està la situació?
Jo crec que hem progressat, eh?
Sí?
Jo crec que sí, perquè jo recordo al principi quan venien les primeres visites i... que tothom anava amb unes idees, no, jo quiero un mono, trucàvem,
sí,
que vol comprar i tal. Ara ha canviat, fins i tot les escoles, eh? Un treball que estic fent jo personalment és una mica de veure l'aptitud i el coneixement que té la gent i els nanos de lo que són els primats, i fem uns tests abans i després i tal, i ho veus. Ho veus que ja no, sobretot els,
bueno,
nens...
Fet, sí, a la televisió ara ja no surten com sortien.
No.
Explica'ns, Olga, què poden fer els nostres oïdors per ajudar-vos.
Jo el primer que recomano és que ens vinguin a veure. Això és el més important, perquè un cop... bé, jo puc explicar moltes coses i podem dir anècdotes maquíssimes dels primats, però quan vens allà i veus el projecte, dones compte quina feina hi ha darrere i tot el patiment d'aquests animals.
Llavors, accepteu visites, eh? És a dir,
sí, sí,
val,
sí.
Seran a Banyoles, eh?
Sí, no, bueno, quan estiguem a Banyoles, esperem l'any que ve.
Fàcil,
sí,
no,
i tant.
No,
i llavors, doncs, evidentment, doncs, si poden col·laborar econòmicament, fantàstic, i qualsevol ajuda és benvinguda. Vull dir que... però sobretot que vinguin.
I si tenen molta vocació, podrien arribar a ser algun voluntari.
Poden venir també per sol·licitar per ser voluntaris, o poden... també fem uns cursos, ara en farem uns a la primavera i a l'estiu, si els interessa el tema de la primatologia. Doncs,
la vostra web?
Doncs també, que entrin a la nostra web i que...
www.fundaciomona.org. www.fundaciomona.org. Ens queda per parlar el tema de la conservació de les selves tropicals i molts altres temes, però hem d'acabar aquí.
Ja, deixem per un altre dia.
Sí. Olga Feliu, com dic, presidenta i fundadora d'aquesta Fundació Mona, moltes gràcies, doncs, per il·lustrar-nos una mica nosaltres i sobretot els nostres oïdors, que és el nostre objectiu.
Sí,
eh?
Sí.
I molta sort.
Gràcies a vosaltres.
I a treballar.
I gràcies a continuar treballant, eh? Que
gràcies,
si no...
i felicitat i per la constància que heu tingut.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb l'Oscar Peterson, pianista. Com podeu pensar, va tocar amb lo bo i millor del moment. Encara que, a part de nombrosíssimes col·laboracions, la seva idiosincràsia fou el piano tan sols acompanyat de ritme, o sigui, amb contrabaix i bateria. Escolteu Whitland. És una composició del mateix Peterson. És un jazz pausat, melòdic i amable. Quasi tot ell interpretat a base d'acords que endolceixen molt la seva audició. A la propera, com sempre, si Déu vol.
galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Paco León i Dani Rovira, respectivament, amb els animals i la natura. Paco León, director de cine i actor que ha participat en diferents sèries de televisió, és un dels artistes espanyols que va signar el manifest pels drets dels animals i l'abolició de les corrides de toros que l'Associació Parlamentària en Defensa dels Animals va presentar al Congrés de Diputats l'any 2007. Dani Rovira, per la seva banda, ha estat un dels actors espanyols que s'ha posicionat més contra el Toro de la Vega, els festejos amb toros i altres tipus d'espectacle amb maltractament pels animals. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
No podem considerar-nos grans amants si exclouen dels nostres interessos alguna part de la realitat. Pau, justícia i conservació de la creació són tres temes absolutament lligats que no podran apartar-se per ser tractats individualment sota pena de caure novament en el reduccionisme. Tot està relacionat i tots els éssers humans estem junts com germans i germanes en una meravellosa peregrinació, entrellaçats per l'amor que Déu té a cada una de les seves criatures i que ens uneix també, amb tendre càlid afecte, al germà Sol, a la germana Lluna, al germà Riu i a la Mare Terra. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.